The West Wing, Toni de la Torre.
Bon dia. Una bona manera de... un bon sospir.
És un bon... Home, és... ara, és que jo ho estava esperant en aquest moment, perquè hi ha una nova CJ a la Casa Blanca. L'heu vist o no, sí, la nova portaveu?
Sí. Totes les dones estan en West Wing, no? Mentre anem veient tot el que fa als Estats Units.
Tot, clar.
És com veure un episodi, una versió, no sé, estesa, actualitzada.
Sí. Home, jo hi escoltant el discurs d'en Joe Biden, dic, clar, em falta aquí una sintonia de fons, uns efectes, una bandera,
allò,
no? Un pla que es barreja la bandera, que es va fonent amb ell.
Que camini pels passadissos. Falta caminar pels passadissos.
Falta caminar pels passadissos,
massa cançó i poc.
Aquell pla seqüència que no s'acaba mai, a West Wing. Ai, en fi, doncs vinga, va. No parlarem de The West Wing, parlarem de Pingu, eh? Avui sí o sí farem el concurs de Pingu, ja estan venint algunes concursants a baixant escales corrents aquí a Catalunya Ràdio. Ara, sí, en qualsevol moment apareixeran per la porta per fer el Pingu. Mentrestant, vinga, comencem amb novetats. Superherois?
Sí, diferents, però, eh?
Ah.
Una sèrie que es diu WandaVision. Heavenly shades of night are falling, it's twilight time. Molt diferents.
Home, a veure, com parles ja... de superherois i em poses aquesta melodia,
bueno, és que,
no lliga, a mi no em lliga.
No et lliga, ara, ja veuràs. A molta gent jo crec que tampoc es lliga i a mi encara estic dubtant a veure si es lliga o no lliga. Eh? És WandaVision és la primera sèrie de Marvel per la nova fase de la franquícia, s'ha estrenat a Disney Plus, i el que fa és barrejar superherois amb sitcoms clàssiques.
Ah.
Per sitcoms clàssiques vull dir I Love Lucy, o sigui, sitcom amb blanc i negre, anys 50. I Love Lucy, o, anant una mica més endavant, perquè va avançant en els referents, Embrujada, per exemple.
No?
Es mou amb aquests referents. Aleshores, els protagonistes són una parella que estan atrapats en aquest món de sitcom de blanc i negre, que és un homenatge a aquests clàssics. S'intueix, per pistes que són molt breus, que aquest món en el que viuen és una mena de façana. Per tant, estem com davant d'un show de Truman, i a poc a poc suposo que sabrem què està passant realment. Però de moment, són dos episodis, i de moment jo el que li trobo és que han dosificat molt el misteri. Però molt el misteri.
És a dir,
són moments molt puntuals. Per tant, el resultat què és? Són dos episodis de sitcom clàssica, blanc i negre, que sospito que bueno, s'estan dirigint a un públic que no sé fins a quin punt primer capta el referent i segon t'interessa en això. És que imagineu un diagrama de Venn d'aquests amb dos cercles, i en un cercle hi poseu I Love Lucy i a l'altre cercle hi poseu Marvel i a la intersecció vols dir que hi ha algú?
Ja hi soc!
I deu haver algun oient o la Maria Nicolau que està dient sí, a mi m'interessen les dues coses, m'agraden les dues coses, però realment són dues coses que estan molt allunyades. A mi el que em sembla, aquests dos primers episodis sobretot són un troleig de Marvel als seus fans. O sigui,
directament.
I que ve del convenciment de Marvel de dir és que us en passareu el que sigui, faci el que faci. L'homenatge està molt ben fet, però penso que s'allarga massa i que dos episodis així em semblen una mica excessius. Però arribats a aquest punt, ara falta que arribi el tercer i segur que aviat es destaparà tot, eh? Però he arribat al punt que ja no sé si vull que es destapi o veure fins a on arriba la paciència, o sigui, que no es destapi mai, i veure fins a on arriba la paciència dels que van a veure una cosa de Marvel i es troben a I Love Lucy. Estic en aquest punt.
I Maria, t'atreveixes a maridar WandaVision amb algun plat? Ja veig que sí.
Ai, estic feliç! Perquè amb aquest temps que tot són pandèmies i desastres i hecatombes, vinc feliç a compartir una molt bona notícia per tothom.
A veure.
A veure, aquesta sèrie de WandaVision ens retorna a aquestes sitcoms clàssiques americanes dels anys 50, no? On la safata de cupcakes, el pastís de poma, el davantal impolut i el pentinat perfecte representen la quinta essència de complaure en clau femenina. Allò de complaure el marit, complaure els fills, complaure els veïns i les visites... I jo vinc a dir-vos que aquella onada retrògrada que com una pandèmia ens va assolar fa 10 anys, aquella dels cupcakes, ha estat superada i hem sortit victoriosos!
Ai, estem contents d'això!
Estem feliços!
Clar que sí, molt bé.
La reposteria creativa, entesa d'aquesta manera, ha mort. I que consti en acte, que a veure, que jo no tinc res en contra dels cupcakes, la decoració de pastissos, i que cadascú passi amb el temps lliure com a hobby, el que més de gust li vingui, el que millor li vagi. Però el que voldria dir és que el cupcake en la pastisseria és el mateix que la Barbie al jugar. I la creativitat en el joc va molt més enllà de la Barbie.
Per sort, sí.
Clar, la creativitat en pastisseria va de solucionar problemes, d'alimentar, no sé, parlem de les dones de les germanes del convent de Sant Clement de Toledo, que al segle XIII, durant un setge àrab a la ciutat, se les van empescar per inventar una recepta per alimentar a tota la població a partir dels dos únics ingredients que tenien al convent, les ametlles del pati i el sucre, i van fer el massapà. Això és creativitat. I a partir d'aquí, i més enllà de plantejar-nos si el model de mestresses de casa desesperades és el model de feminitat basada en complaure, que volem aprendre o importar, també hem de pensar si aquest estil d'alimentació que representen els cupcakes i aquesta manera d'entendre la pastisseria ens interessen. I jo estic feliç de tenir aquí les coques de llardons i els estofats de cigrons.
Oh, sí.
I que això, com una onada, hagi passat i hagi marxat.
I no torni.
No torni, sisplau.
Vinga, anem a parlar d'una altra mena d'heroi. En aquest cas, els herois que van arribar a atendre els ferits d'aquells atemptats que va haver-hi l'estiu del 2011, el juliol del 2011, a Noruega. Cultural Marxists, suicidal humanists, capitalist globalists,
they do call it a day. Sí, ara ens posem seriosos amb aquesta minissèrie que es diu 22 de juliol. Recordem els fets, un individu que anava vestit d'agent de policia que va col·locar una bomba al centre d'Oslo i després va viatjar fins a l'illa d'Utoya on va disparar contra els participants d'un campament juvenil del Partit Laborista. En total va matar 76 persones i van ser uns fets molt xocants pels noruecs. De fet, us explicaré una anècdota, que és que jo en aquell moment jo era de vacances a Noruega.
Ah, sí?
Sí, estava casualment en un alberg.
És casualitat, també.
De muntanya, sí, va coincidir. Estava en un alberg de muntanya i estàvem sopant o dinant, ja no ho recordo, però estàvem junts fent un àpat, en el moment en què va passar. I me'n recordo molt que una noruega ens va dir: això a nosaltres no ens passa.
Home, doncs...
I em va semblar una frase molt aclaparadora. Primer, pel que implicava sobre nosaltres.
La visió d'ells mateixos, clar.
I la visió de nostra, no? Sí. Dir que aquí sí que ens passa, això. I penso que aquesta idea és justament la que recull molt bé la sèrie, que es presenta un país que justament es pensa que allò no li pot passar, perquè ells viuen en el millor país del món, el més desenvolupat. I la minissèrie arrenca així. I a partir d'aquí es posa en dubte aquesta idea a través de diverses trames que el que fan és assenyalar els problemes del país, per exemple, el racisme. I a través de la trama d'una periodista es denuncia retallades a la sanitat, retallades també a la policia, i aleshores, quan arriba el moment, oi, que policies i sanitaris són crucials, doncs aleshores tot això surt a la superfície. Aleshores, 22 de juliol, el que fa no és centrar-se en l'autor de l'atemptat, sinó centrar-se en ells, en aquestes persones que van respondre primer a la situació, partint de les mancances i les irregularitats que s'havien mencionat prèviament. El resultat és una minissèrie que és molt dura, evidentment, pel tema que tracta, que és molt emocional, però que alhora demana explicacions concretes i que una mica l'estil, no sé si la vau arribar a veure quan La Pols es fa cendre, una minissèrie que es va estrenar,
no,
doncs diria que l'any passat, busca fer una reflexió nacional a tot el país que és incòmoda i, per tant, és molt valuós. És una minissèrie que us recomano molt. El 22 de juliol es pot mirar a Filmin.
22 de juliol a Filmin. I Kevin Costner també fa sèries?
Sí, això és molt més relaxat. De fet, és la primera sèrie protagonitzada pel Kevin Costner, perquè havia fet altres coses a la televisió, per exemple, una minissèrie que es deia Hatfields and McCoys, però mai s'havia compromès a llarg termini amb una ficció. A Yellowstone el que fa és interpretar el propietari del ranxo més gran dels Estats Units, que està en conflicte permanent, sobretot amb els seus veïns, que són el Parc Nacional de Yellowstone, una reserva índia i propietaris de terres. Per tant, són conflictes fronterers, per tant, estem en un tema clàssic del western, que aquí es porta en els temps actuals. I la sèrie és molt d'autora d'aquest gènere i es basa sobretot en disputes familiars i disputes per les terres. Mm. O sigui, resumint-ho molt, és el Dallas del Kevin Costner.
Ara ho has dit.
Olé!
Ja està. És Dallas.
Ja s'ha entès. Cal que
emmascarat, però és Dallas.
Surt la Suellen.
No surt la Suellen, però surten personatges, surten actrius que interpreten tan bé com feia l'actriu que feia de Suellen.
I Kevin Costner és imprescindible que faci aquesta sèrie? Vull dir...
Home, jo... És el millor de la... És el veuries fent altres coses, eh?
O no el veuria directament.
Ja. Doncs mira, jo trobo que és, si hi ha algun motiu per veure Yellowstone, és ell, eh?
Hòstia.
Sí.
Com Bailando con Lobos, però The Other Side.
Sí, perquè... Ostres, és cert que es passa la sèrie mirant a l'horitzó. És una cosa que el seu personatge, oi? Clar, perquè Home. És una cosa molt que va molt bé.
Això hi ha alguns però, aquí que també ho fan.
Però està molt... està molt còmode en el paper i encaixa molt bé. I, de fet, el punt fort de la sèrie justament és aquesta imatgeria del cowboy i els paisatges espectaculars, eh? O sigui, és una sèrie que això és cert.
Això sí pot
ser. Els paisatges, ara, en contra, el toco la brunesc, unes trames i diàlegs que són...
Si és Dallas, és Dallas.
Exacte,
ja ho has
dit. Dallas.
Suar, n'ets un pendó.
Es pot mirar això a Paramount i també a Movistar, que la recupera, però durant, només durant una setmana.
Per tant, només
durant, cada episodi està durant una setmana a la plataforma.
Vinga, Maria, amb què maridem en Kevin Costner?
Bueno, és que a mi... Aita, 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 amb això que sona. Jo, quan penso en Kevin Costner i en Yellowstone, penso en Los Yogi. I quan penso en Los Yogi a Yellowstone, el veig a ell robant pastissos de poma dels ampits de les finestres dels campistes i els turistes. Recordeu aquests pastissos de poma que se't feien a la boca aigua quan els veies? Doncs jo avui us proposo ensenyar-vos quatre indicacions per fer-ne una a casa.
Un pastís de poma?
Sí, d'aquests a l'americana, eh? No aquests alemanys ni aquestes... aquests pans de pessic amb trossos de poma, sinó aquest que és com una espècie de tartaleta grossa, com una càpsula grossa que dins és plena de trossets de poma cuits amb espècies. Una cosa molt bona i molt invernal. I ara, amb pomes de Girona, doncs podem fer-ho.
Va, i què hem de fer? Va, jo ja estic apuntant, eh?
És molt senzill. Hem d'entendre que la massa que encapsula el pastís, que és una pasta brisa, és una massa d'escames. No volem que sigui molt xafada, molt treballada i que no es desfagi la mantega.
Però la podem comprar, no?
Home, Laura Rossell.
No.
Laura Rossell.
No. Ets a les meves, eh?
Ara.
Tot el que puguem.
Tot el que puguis estalviar.
És molt senzill. Mira, 330 grams de farina, un pessic de sal, 150 grams de mantega ben freda i dues cullerades grosses de sucre i dues d'aigua ben freda.
Una pregunta. Per mesurar quants són 150 grams de mantega, he de tenir una bàscula.
Sí.
Ah.
A veure, pots fer...
Jo feia ull.
Oh! Oh! Ara, observa, hi ha alguns paquets d'algunes marques,
amiga,
que tenen marques.
Clar.
Tenen llavors, marques.
Això.
Correcte.
I les que no, doncs més o menys, dius, una mica...
A veure, el concepte més o menys, en pastisseria, els que tinguin un top, aquí petaran els plops. Perquè no, més o menys, no. 150 grams, senyora Laura Rossell, home.
Una bàscula, que no costa res, home.
Una bàscula que val 2 euros, te la regalen a la caixa si obres un compte corrent.
No, vull més de compte corrent. Gràcies, amb un ja faig.
Doncs agafeu aquests ingredients, la mantega tallada a trossets petits, i la idea que has de tenir dintre el cap és que això ho hem d'engronar amb les puntes dels dits, perquè si ho treballem amb els palmells de les mans, escalfarem la mantega i se'ns desfarà. Volem que quedi engronat i distribuït com si fossin pèsols congelats a dins d'una bossa plena de farina.
Ah.
Repartit homogèniament, però que quedin escames de mantega quan estirem aquesta massa.
D'acord.
Sí? L'estirem i la col·loquem a sobre d'un motlle baixet, amb unes boles baixetes, que prèviament haurem pintat amb mantega. Després, aquí... ho ficarem a la nevera perquè reposi i prepararem el farciment. Un quilo de pomes ben pelades i tallades i llavors una mica de suc de llimona, dues cullerades de farina o molles de pa de pessic engronades perquè recullin la humitat de la poma durant la cocció i no ens quedi el pastís com una banyera, 100 grams de sucre i espècies al gust, canyella en pols, nou moscada, pebre de Sichuan, un rajet de brandy o de whisky, si volem, ho barregem tot i ho aboquem a dintre de la càpsula que hem preparat. Sí. Després, amb la resta de massa que ens ha sobrat de la bola que hem fet al principi, l'estirem amb un corró i cobrim aquest pastís, tapant-ho bé a les vores, pintant-ho amb aigua.
Com d'alt ha de ser el motlle?
El motlle hauria de tenir un parell de dits.
D'acord.
Sí, aproximadament.
Això també ull, no? Però...
Home. De fet, podeu fer-lo... el motlle pot ser tan alt com vulgueu. Si no teniu intenció de desmotllar-lo i el voleu menjar directament dintre del pastís, que el motlle no sigui exactament el que hauria de ser, no importa.
D'acord.
Val? No passa res. I això, ho tapem. Fem uns forats en aquesta cobertura que hem fet perquè respiri, perquè faci de xemeneia i marxi el vapor durant la cocció i ho posarem a coure al forn. 20 minuts a 220 graus i llavors mitja horeta més a 180.
Que ha d'estar calent d'abans, el forn.
Home, a veure, això sí que és de P3 de pastisseria.
No, això sí que m'ho sé.
Doncs passes de curs.
Va, rematem els sèries i piscolabis amb la Maria Nicolau i el Toni de la Torre i el concurs de Pingo, que el tenim pendent. Rematem amb... M'equivoco si dic que és la teva aposta de la setmana.
És la meva aposta de la setmana. Si vols, parlem ja només d'aquesta sèrie i ja està. Perquè és l'excelsa, la magnífica, és fantàstica. It's a Sin s'estrena demà a l'HBO. És una minissèrie que firma el Russell T. Davies, guionista d'un recorregut molt llarg, per exemple, Years and Years és seva.
Home,
Queer as Folk és seva, també. Aquí hi ha més Queer as Folk que Years and Years. Malgrat que el que ens interessa en aquest cas és justament... com tracta, cosa que ha fet durant tota la seva carrera, històries protagonitzades per homosexuals, aquí el que fa és explicar-nos la història de quatre amics a Londres de principis dels 80 que s'omplen de vida, es creen una segona família junts, que és una família plena d'amor i de llibertat en oposició a la família d'on venen, i com l'ombra de la sida, que es veu ja des del primer episodi, acabarà arribant i, evidentment, acabarà malmetent el potencial d'aquestes vides de personatges que són d'aquells que se't guanyen i se't fiquen a la butxaca des del primer minut. Tal com us ho estic dient, pot semblar que sigui un drama.
Jo no vull patir, Toni de la
Torre. No ho és. No, patiràs. O sigui, això és... Pel tema, patiràs. Però no és un drama. No us espereu un dramot. És a dir, una cosa que és molt interessant i potser el que més m'ha interessat d'aquesta minissèrie és que el Russell T. Davies aconsegueix parlar de moments tristos, però també aconsegueix fer riure, aconsegueix que t'ho passis bé, aconsegueix emocionar-te, aconsegueix congregar moltes emocions molt diferents. Per què? Perquè el que ell vol, per sobre de tot, no és parlar de la mort d'aquests personatges, sinó fer un homenatge a aquests personatges, a aquestes persones anònimes, i a la seva manera d'entendre la vida, que, a més, estan lligats amb els amics que ell personalment va perdre en mans de la sida a principis dels 80 a Manchester. Per tant, estem davant d'una sèrie que és molt emotiva, però molt divertida, que entra molt a dins, que és d'aquelles que trigareu un temps per treure's del damunt, a més, carai, és molt emocional, però al mateix temps molt, molt... realista pel que fa al control de les emocions. És a dir, no t'està abocant al drama, sinó que t'està presentant la vida en tota la seva varietat de, no?
No
de
exagera,
registres.
Ja, d'acord. It's a Sin, HBO?
S'estrenarà amb HBO, hi ha el repartiment, hi ha molts actors, alguns molt coneguts, per exemple, Neil Patrick Harris, i alguns joves com l'Olia Alexander, que fa un paperàs.
Doncs aquesta és la recomanació de Toni de la Torre per aquesta setmana, i ara, quan falten 2 minuts per les 12...
No, estem fent el pingo. Jo cada dia em sento una mica pingo amb el fred que fa.
I corrien avui memes per Twitter de Bernie Sanders fent el pingo al costat del pingo. Així, saps que estava ahir a la presa de possessió tot obligat.
Estava ben calentó, no?
També l'han situat al costat del pingo. Tenim alguns concursants imitadors d'en Pingo, com per exemple alguns oients. L'Anna, per exemple, ens ha enviat aquesta nota de veu.
Molt bé,
no?
molt bé. Ets un nivell alt, eh?
Jo... Sí. Tenim la Dolors Boatella, també, que va demanar participar, si us plau. Vull participar en el concurs de Pingo i va fer això.
Si mi digari vir fori...
Bé.
És més la mar d'en
Pingo. Una mica més agut, eh? Sí. Li vaig aquí un tol.
L'Anna crec que s'ha acostat més. La Montse Barcón, què diu? Montse Barcón?
Això és Pingo amb Red Bull, eh?
Es tractava de fer de Pingo, eh? No?
Sí, però va amb molta energia, eh?
Enfadat amb la foca.
La Judit Barcón, bon dia. Ai, Judit Barcón. Judit Pastor, bon dia.
Sóc el pare.
Gràcies per
l'aclarir. Hi ha moltes opcions, clar. El pare és una profunditat...
I la Maria Nicolau, a veure?
Oh, vaig fer-ho la setmana passada, no?
No me'n recordo, ja. Espera, que tenim un altre oient, la Lídia. Què dirà el jurat?
Ostres, és molt complicat. Maria, tu què dius?
A mi m'encanten tots. M'ha agradat el segon ha sigut molt xulo.
La Dolors Boatella?
No, l'anterior.
L'Anna. l'Anna.
Jo voto a favor de l'Anna. Sí.
Amb tot el criteri...
És molt difícil, eh?
Que ens confereix aquesta posició.
Amb veu de pingonaires
experts. Doncs va, guanya l'Anna.
Sí, que sí. Premi, que és una llauna de sardines? O...
Una llauna de sardines i, una ràdio, un transistor.
Ah, home,
Enhorabona, Anna. Enhorabona a tots els participants en aquest concurs del Pingu. Toni de la Torre, Maria Nicolau, fins la setmana vinent.
Vinga, gràcies.
Bon dia, són les 12 en punt.